Doncs sí, sembla que el tenim. Xavier Saltor, bona tarda.
Hola, Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Tu has estat... ets pilot d'helicòpters i has treballat en la tasca d'extinció d'incendis com a pilot, però has estat també membre del cos de bombers de la Generalitat. Ens agradaria una mica entendre com funciona l'evolució d'un incendi com aquest que estem explicant avui, per què es produeix i per què corre d'una manera i no d'una altra.
Bé, Miquel, bon dia. La veritat és que l'evolució d'aquest tipus d'incendis és d'entrada és bastant espectacular, però ja ho podeu veure amb les imatges, però sobretot són incendis que evolucionen perquè hi ha una sèrie de factors que queden, diguem-ne, d'alguna manera alineats, no? Hi ha una sèrie d'aspectes meteorològics, de combustible, que fan que un cop tots enfilats, per dir-ho d'alguna manera, acabin provocant que un incendi doncs, evolucioni amb unes velocitats de propagació doncs, molt ràpides, per sobre de les capacitats d'extinció que té un cos de bombers, i en aquest cas estem parlant d'un cos de bombers, el de la Generalitat, que és un dels cossos més preparats, possiblement del món, en l'extinció d'incendis forestals. Però en aquest cas hi ha tres coses que són claus per entendre l'evolució d'aquest tipus d'incendis. Primer de tot és el vent. El vent és un factor que domina molt la conducció d'un incendi perquè et marca d'entrada la velocitat. Avui tenim vents doncs, que són bastant són intensos, hi ha velocitats de... La tramuntana està doncs, per sobre dels 60-70 km per hora, amb algunes ratxes que possiblement són una mica més potents. Per un altre costat hi ha un combustible. Tots coneixem la situació de les Gavarres i tots coneixem aquesta continuïtat de combustible que hi ha aquí a les Gavarres.
Quan parlem de continuïtat de combustible, Xavier, estem parlant no només d'arbres, sinó estem parlant de tot aquest sotabosc, no? Que entenc que estem parlant d'això, eh?
Sí, exacte. Estem parlant d'una combinació d'un combustible que està per un costat disponible, és a dir, està prou deshidratat com perquè es pugui començar a combustionar de manera molt ràpida, vale? no està humit, i després que és un combustible que és molt dens, perquè pot ser perquè sigui brut o perquè hi hagi acumulació d'aquest residu, en aquest cas doncs és bosc, però sí, efectivament. És a dir, aquí hi ha una combinació de possiblement zones molt brutes o poc gestionades i molt contínues, és a dir, que entre aquestes zones hi ha molts quilòmetres sense cap franja de baixa intensitat, que significa doncs, una franja on hi hagi, per exemple, doncs, uns boscos molt nets i molt amplis, o una zona de vinyes, o una zona de cultius que ja estigui treballades. És a dir, tot això, al final, són barreres que dificulten aquesta continuïtat d'un incendi. Quan no hi ha tot això, l'incendi, diguem-ne, que podria cremar descontroladament fins al final d'aquest combustible, no? I el tercer factor, en aquest cas, que és molt important, doncs és l'època de l'any on estem, no? Aquestes temperatures de 30, per sobre dels 30 graus, amb aquestes humitats també doncs, molt baixes, doncs, per sota del 30% del percentatge d'humitat, fan, evidentment, doncs, que aquest combustible estigui especialment disponible per cremar amb unes velocitats de propagació doncs, que són molt altes, vols dir. Es poden superar inclús els 4-5 km per hora de velocitats de propagació o inclús més, no? El que acaba convertint això en un gran incendi forestal. A més, hi ha una cosa que és també molt visual amb aquest tipus d'incendis, és que cremen molt ràpid, aleshores hi ha molta combustió que no... Va tan ràpid que no dona temps inclús a vegades a cremar-ho tot, no? Per això, molt sovint, després del primer avançament, després, per darrere, es tornen a generar altre cop nous focus. No, però sobretot la columna que fa. La columna és una columna molt característica de gran incendi forestal, on, si us fixeu a dalt de tot, hi ha algo que és molt significatiu, que és aquesta presència d'aquest pirocúmulus, que és aquest núvol que es forma a dalt de tot, que ja veus que és un núvol molt blanc, molt dens, que semblaria més un núvol de tormenta que no un núvol d'un incendi. Això és el que genera...
Sí, sobre això et volia preguntar, perquè estan corrent molts vídeos Clar, justament estan sortint molts vídeos sobre la columna de fum, no? Sí. Què hem d'interpretar d'aquesta columna de fum que quan algú ens envia un vídeo de Calonge o de Platja d'Aro, amb aquesta columna de fum que per la base és de color molt, molt fosc, i vaja, que és un fum molt gris, molt fosc, però que és veritat que cap a la punta es va emblanquinant.
Sí, dona molta informació. Cada incendi és diferent, però et pot donar informació sobre el tipus de combustible i sobretot sobre com està combustionant. És a dir, si és una combustió lenta i completa, diguem-ne, que dona temps a cremar-se, per dir-ho d'alguna manera, i per simplificar, doncs, tot el pi fins a quedar cendres, o va tan ràpid que l'única cosa que fa és socarrar el pi d'alguna manera, avança molt ràpid i deixa tot un rastre després d'un material que està molt calent i que continua combustionant, però en una altra fase. No? Aleshores, quan tu tens un material combustible que no combustiona de manera completa, el que fa és generar aquests tipus de fums més ennegrits. No? Aleshores, el fum també es pot veure també inclús les partícules que arrastra, no? Una de les coses perilloses d'aquest tipus de columnes, i sobretot quan són tan lineals, perquè estan molt conduïdes per vent, és que transporten també partícules parcialment combustionades, com poden ser doncs, trossos de palla, trossos de fulles, herbes... Aleshores, això és el que genera aquest llançament de focus secundaris.
Sí, encara, no, dir gairebé és millor, deu ser millor que es, deia que deu ser millor que es cremi del tot que no pas que quedi a mig cremar, no? Per la possibilitat que es vagi estenent.
Sí, la veritat és que sí, sovint és molt millor un incendi que el tens completament encerclat d'alguna manera, que combustioni tot allò i no et generi cap més focus, que no pas un incendi com aquest que corri d'aquesta manera, per suposat. I el combustible, si es crema completament, diguem-ne que has eliminat un dels factors de risc del triangle del foc, no? que és el propi combustible. No? Si tu, quan cremes, deixes escampats per tot el territori, en aquest cas per tot l'incendi, àrees, que en aquest cas són hectàrees de massa forestal que estan parcialment cremades, com us podeu imaginar, això afegeix un risc important a l'extinció, perquè tu saps que el front està molt lluny, però per darrere encara tens tota una zona de bosc que és molt possible que es torni a encendre i, per tant, pot posar en risc les persones, els equips d'extinció... Per tant, bueno, és una feina... Són focs molt complexes.
Xavier, es parla moltes vegades del número de dotacions. Quan parlem de 45 dotacions, de què estem parlant? De 45 persones o de 45 màquines? És a dir, de 45, m'invento, camions, avions, etcètera, etcètera.
Sí. Generalment es parla de màquines, per entendre'ns, com a concepte, en aquest cas parlaríem de camions, no? Camions de bombers, parlant, diguem-ne, amb un llenguatge fàcil i de les diferents tipologies que hi poden haver-hi, no? Això, doncs, de les capacitats, etcètera, etcètera. No? I generalment, quan els responsables d'extinció, com els caps d'extinció, fan un resum de mitjans, solen parlar de mitjans terrestres també i de mitjans aeris per diferenciar les dues tipologies. No? Però si no estem parlant de persones, estem parlant de vehicles.
Mm. I si parlem de 45 dotacions de bombers, 35 terrestres i 10 aèries, això amb persones, quanta gent equival? No sé si és tan automàtic, eh?
Potser no és tan automàtic, eh? Aquí podria cometre un error bastant gran. Però pensa que un vehicle lleuger poden sortir dues persones, perquè pot ser, per exemple, que sigui un vehicle de comandament, no? Però també podria ser un vehicle lleuger que n'és una unitat especial, no? una unitat de graf, i allà doncs, hi anirien mínim quatre persones, no? Igual que els camions. El camió generalment, doncs, una dotació mínima de quatre bombers segur que hi són. O sigui que amb això tens una idea i una miqueta amb un marge d'error, però d'un 10, un 20%, però et fas una idea més o menys del personal que hi ha en aquest incendi o que hi pot haver-hi en aquest incendi. A part d'això, no és tampoc la fórmula de calcular-ho, perquè es podria arribar personal addicional en aquest incendi amb altres mitjans de transport. No? Aquí s'habiliten s'habilita tota una xarxa després també, no només els bombers, doncs hi ha Protecció Civil també, hi ha ADFs, hi ha la col·laboració també doncs, de tots els cossos de seguretat, Mossos, agents rurals, que poden inclús a través dels seus vehicles transportar personal de bombers d'un lloc a l'altre si és necessari. Per tant, ens hem d'agafar les dades que ens doni el director d'extinció, no?, o el cap d'extinció per saber exactament de quanta gent estem parlant.
Encara una última qüestió. Diguem-ne, l'extinció d'un incendi té diferents estadis a la gent, diguem-ne, normal, no experta en la matèria, quan ens diuen l'incendi està controlat, l'incendi està perimetrat, l'incendi està extingit, l'incendi... És a dir, en quin moment haurem de començar o podrem començar a sentir-nos una mica tranquil? Quan es digui què?
Home, aquesta pregunta és difícil, eh? Però perquè ens fem una idea, una paraula clau per mi és estabilitzat. Val? És a dir, un incendi estabilitzat no vol dir que no estigui cremant, però significa que, d'acord als càlculs que ha fet bombers, consideren que tenen la capacitat d'extinció suficient per poder-lo donar per controlat en un temps més o menys raonable. Val? Perquè aquí, si us fixeu, el que estan transmetent ara doncs, és que és un incendi actiu descontrolat. Significa que encara no tenim tots els mitjans per poder assegurar que quan tinguem una oportunitat això ho puguem controlar-ho. No? I aquesta és la clau, és a dir, aconseguir realment doncs aquest punt d'estabilització. No? En aquesta segona etapa, en el que, tot i que pot haver-hi propagació, però tu ja tens tots els mitjans disponibles. Diguem-ne que estàs jugant al mateix nivell amb la capacitat d'extinció. Tens molta càrrega de foc, però tu també tens molta càrrega, diguem-ne, humana i d'aigua i de mitjans per fer front en aquest incendi.
D'acord. Doncs Xavier Saltó, actual pilot d'helicòpters i una persona, diguem-ne, experta en l'extinció d'incendis per la via aèria, però també en la teva anterior experiència prèvia com a bomber, gràcies per atendre'ns, per ajudar-nos a entendre una mica més com es comporten els incendis, perquè més enllà de la columna de fum puguem interpretar en quin moment podem quedar-nos una mica tranquils. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A vosaltres, Miquel, gràcies per la feina que esteu fent també a la vostra disposició.
Doncs gràcies i fins ara.